Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda, us parla Pere Joantí Balcells. L'OTAN aprova el seu nou full de ruta a la cimera que s'està celebrant a Madrid i assenyala Rússia com l'amenaça més significativa. El secretari general de l'organització, Jens Stoltenberg, acaba de confirmar que els aliats han aprovat aquest nou full de ruta que marcarà les bases de l'organisme per als 10 anys vinents, tot plegat per adaptar-se als nous temps que afirmen han canviat arran de la invasió russa contra Ucraïna i que diuen és el repte dels aliats, el repte més gran dels aliats des del final de la Segona Guerra Mundial. El nou full de ruta assenyala Moscou com l'amenaça més significativa, però també diuen es centrarà en altres desafiaments com el de la Xina, amb gran preocupació dels Estats Units a llarg termini, el ciberespai o també la crisi climàtica. I Stoltenberg també ha confirmat que avui l'OTAN ha pres la decisió històrica de convidar Suècia i Finlàndia a l'aliança. Els dos països històricament neutrals iniciaran el procés d'entrada a aquesta aliança militar davant l'amenaça russa. I Esquerra Republicana ja ha anunciat que votarà en contra al Congrés dels Diputats de tot el que suposi un increment d'armament i de despesa militar a l'Estat espanyol. Ho ha afirmat el diputat d'Esquerra Republicana, Gerard Álvarez, en una entrevista al Tot anirà bé de Ràdio Estel al Congrés, on també s'ha preguntat quina necessitat hi ha d'ampliar els destructors que té els Estats Units a Rota, a Cádiz.
Realment no sé quin és el sentit de que vinguin més destructors cap a la base de Rota. No sé quin és exactament, sinó el de potser tenir més presència a Occident, però realment jo crec que careix de sentit. I considerar un acord entre Pedro Sánchez i Joe Biden portar dos destructors a l'Estat espanyol em sembla com a mínim un acord bastant defectuós.
Álvarez també ha sentenciat que creu que el nou full de ruta de l'OTAN no ajudarà a rebaixar la tensió del conflicte a Ucraïna i ha defensat el pacifisme com contra l'escalada bèl·lica i que ha considerat que són tot interessos dels Estats Units. També ha denunciat que avui els han vetat una pregunta al govern espanyol sobre l'OTAN per preguntar a l'executiu per què ha afirmat parlar de l'Aliança Atlàntica és complicat. I a Espanya, un total de 3 milions i mig de persones no arriben a finals de mes malgrat tenir una feina. Les xifres també apunten que la pobresa laboral ha augmentat en gairebé 600.000 persones entre 2020 i 2021. I en aquest context de crisi econòmica i social, Càritas denuncia que la renda garantida només arriba al 28% de les persones que es troben en situació de pobresa severa. Mercè Danell, membre de la Comissió de Necessitats Bàsiques de Càritas Catalunya, han apuntat els motius a l'Estel Migdia.
Hi ha diversos factors. Un, que no s'explica prou a les persones que tenen de cobrar aquesta prestació, no? No hi ha realment un gruix de persones informant sobre això. Després, que tramitar-les és molt complicat, s'han de fer molts papers, recollir molta documentació, s'ha de demanar hora o truquen per telèfon paral·lelament, quan demanes la renda garantida s'ha de demanar al mateix temps l'ingrés mínim vital, i és molt complicat tramitar-ho.
Darney ha denunciat que les persones que necessiten l'ajut no el poden demanar per si soles i que moltes vegades xoquen amb problemes d'edat, de permisos de residència, d'accés a internet, i tot sumat fa, diu, que perdin aquesta prestació. I ara els esports amb Pau Massip.
Esport en directe, Jaume Munà està disputant el segon partit del Gran Slam de Wimbledon contra el britànic Cameron Norrie. En aquests moments s'està disputant el primer set i quan porten 16 minuts de joc estan empatant 2-2. El torneig de Wimbledon s'està veient afectat per la pluja que està caient a Londres i que ha obligat a ajornar alguns partits. A 6:45 de la tarda està previst l'enfrontament entre Carlos Alcaraz i Greg Spur a la segona ronda. Els dos tenistes s'han enfrontat en dues ocasions amb un balanç d'una victòria per cada un d'ells. I en el quadre femení, Serena Williams ha dit adéu al Gran Slam, que ha conquerit fins a 7 ocasions. A la primera ronda, Williams ha perdut davant la francesa Harmony Tan en 3 sets. I en futbol, la jugadora de la selecció espanyola, Salma Parayuelo, serà baixa a l'Eurocopa per lesió i tampoc estarà a l'amistós previ contra Itàlia. L'extrem del Villarreal ha abandonat aquest dimecres la concentració per una lesió al múscul del soli de la cama esquerra. La seva substituta serà Teresa Belleria, que formava part de les 28 escollides per la fase de preparació, però que va ser descartada a un principi de la convocatòria final. La selecció espanyola femenina s'enfrontarà a Itàlia aquest divendres en l'amistós previ a la gran competició continental, que arrencarà el 6 de juliol. El primer partit de l'Eurocopa de les Vermelles serà el divendres 8 contra Finlàndia. I en futbol sala, el jugador del Barça, Carlos Ortiz, renova el seu contracte amb el club blaugrana una temporada més fins al 2023. El veterà jugador de 38 anys va fitxar pel Barça l'estiu passat i aquesta temporada ha rendit a gran nivell, convertint-se en una peça important en els esquemes del tècnic Jesús Velasco.
Gràcies, Pau. Tindran més informació, com sempre. D'aquí una hora els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als qui l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas.
Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 4 i 6 minuts. Quina història, no? Han vist vostès, no? És que, clar, ens sentim tan petits amb aquests titulars tan grossos que ens fan sentir-nos, doncs això, no? Com jo què sé, com formiguetes en un món en el que els que prenen les decisions prenen decisions que ens acaben afectant i que no sabem ben bé cap a on pot anar, no? Armes, guerra, és brutal, no? I tot això ens arriba en una època... Jo tinc la sensació, Rafa, què tal? Bona tarda, Rafa.
Hola, bona tarda.
Jo tinc la sensació que el món s'està tornant una mica boig o que hi ha algun tipus de conspiració estranya, astral o no sé què, per si te n'adones, sí. Sortim d'una i entrem en una altra.
Sí.
El volcà, el tema del Covid... Ara això de la guerra és bestial, no?
Bueno, però també perquè els mitjans de comunicació, i ara estem en un, clar, ara la comunicació és molt més ràpida, hi ha hipercomunicació, perquè ara rebem notícies per tot arreu, pel mòbil, per la tele, per la ràdio, pel podcast, és brutal, no? Llavors, clar, tot sembla, tot s'amplifica, no? Era com quan hi havia la pandèmia, que rebies tanta informació en el primer mes sobre la pandèmia que acabava superratllat. I deies, vale, jo, per exemple, vaig decidir... No, cada dos o tres dies seguiré el part del que diuen de la pandèmia i punt. Perquè, clar, sentir-ho cada dia mollon de vegades s'amplifica.
Clar, és veritat.
I també hi ha això, eh?
Sí, eh? Rafael Sant Andreu. Que bé, no? Com sí. Estàs?
Pues molt, molt feliç d'estar amb tu, que feia temps que no ens veiem.
Clar.
I molt feliç, sí.
Igualment, i a més et van molt bé les coses, no?
Sí.
Ja fa temps que et van molt bé les coses, a tu,
sí.
Rafa.
Sí, 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 sí. I fixa't que és curiós, però ara que vaig publicar l'últim llibre, que es diu Sin miedo, sense por,
uh-huh.
I aquest llibre jo li vaig demanar a l'editorial que el teníem que publicar, encara que no vengués molt. Perquè és un llibre molt concret sobre els atacs de pànic i el toc i la hipocondria. I l'editorial, en un primer moment, em va dir, però Rafael, els teus llibres són molt generals, per què vols fer un llibre tan concret? Perquè vendràs poc, vendràs menys, i tu ets un autor que ven molt. I jo els hi vaig respondre, no, és que aquest llibre és molt important, perquè hi ha molta gent que ho passa molt malament, amb atacs de pànic, ansietat, toc, hipocondria... I cal fer-ho. I ells van dir, que molt responsablement van dir, endavant, doncs el fem i punt. I va resultar que amb la pandèmia aquesta incidència, aquests problemes, ha crescut tant que al final el llibre ha acabat sent un best-seller, més que els altres, inclús que els meus llibres, o sigui, imagina't.
S'entén perfectament, eh? Jo m'estic llegint ara un llibre de la Rosa Montero que va justament sobre el tema de la cordura i ella parla, no? Efectivament, de la gran quantitat... Ella comença dient si, d'alguna manera, un escriptor no ha d'estar necessàriament una mica tocat per poder escriure, i segurament té una mica de raó, no? Però posa l'èmfasi justament en això que estàs dient tu, no?
Sí.
Amb el tema dels atacs de pànic, el que representen de veritat per la persona que els pateix, que és una cosa molt solitària, diu ella, perquè per molt que t'envolti gent que intenta amb tota la millor intenció ajudar-te, no es poden fer a la idea realment del que és, no?
Sí, perquè aquests trastorns, els atacs de pànic o el toc, és algo que és tan irracional, i ho és, i la persona sap que és irracional, però no ho pot evitar. Clar, la gent que t'envolta no ho entén, ni pot entendre-ho, perquè és irracional. No? Per exemple, en els atacs de pànic, la gent li agafa por a moltes coses, però, entre d'altres, és, per exemple, a sortir de casa i anar a la botiga o al parc, on sigui. I tu dius, bueno, però, escolta, no et passarà res. Però és igual, la persona té aquesta por brutal, no? Llavors, clar, no l'entén ningú, però com el pots entendre? Perquè és irracional, no? Llavors, clar, són problemes que és molt normal que ningú les entengui, inclús la persona que ho té, perquè també la persona que ho té pensa, quina maledicció m'ha caigut a sobre, que jo estic tranquil·lament veient la tele un dia a casa i el cor em comença a anar a 1000 per hora, m'ofego i jo em penso que em moriré immediatament. I dius, però què m'està passant? I això em passa cada dia, potser. Dius, però què m'està passant? No entenc res. Doncs pues mira, has d'anar a un professional o llegir un llibre com Sin Miedo i allà t'explicaré que això és una trampa mental, que això pot passar.
Saps com s'entenen molt bé les pors? Miren a un nen o una nena que tingui por. Ho veus?
Claro.
Ho veus? Perquè, a més, veus, clar, des del punt de vista de l'adult, l'absurd d'aquesta situació, però clar, exacte, el nen o la nena té tota la por a pujar a l'ascensor o a, no sé, el que sigui, a la foscor, no?
Sí, sí,
i en
sí,
realitat
sí.
El que és molt evident és que la conseqüència directa de la por és la limitació.
Exacte.
És a dir, et tanques les portes.
Totalment, totalment. És el que tu dius, no? La gent comença a no voler fer coses determinades, no? Allunyar-se de casa. La por creix i et limita moltíssim, no? I d'una manera, el que et deia, totalment irracional. Mira, ahir parlava amb un noi que no és un pacient, però és una persona que ha fet un testimoni de curació dels atacs de pànic, no? I és un noi d'uns 40 anys d'Alcoi, no? I ahir fèiem una gravació que jo estic penjant al meu canal de YouTube, que estic penjant un testimoni cada setmana de curació total d'atac de pànic, TOC o hipocondria.
Ah, que bo, això.
Sí. I saps quants tenim ja? Quasi 100.
Déu-n'hi-do, eh?
És una passada, eh?
Sí, que són aquelles coses que sembla que li passen a 4 i no, que és el que deia, no? Que està molt extès. Hi ha una manera fàcil, tu has dit, i és una mica el que a mi m'han explicat, no? Que amb el teu llibre es poden aprendre una sèrie de tècniques, de passes, no? Per, efectivament, superar la por, però no només la por. He llegit l'ansietat, he llegit els tocs, efectivament.
Sí.
Sembla una cosa molt difícil.
Sí, bueno, a veure... mira, no és difícil, però és molt dur, perquè, clar, és diferent. No és difícil, perquè són 4 passos, ho entendràs ràpid. Ara, fer-ho serà molt dur.
Ja.
Perquè les 4 passes són acceptar, primer, afrontar, acceptar, flotar i deixar passar el temps. Les dues primeres s'entenen més o menys.
Flotar em costa a mi.
Sí. Afrontar i acceptar és anar cada dia a buscar la pròpia ansietat, la pròpia por, i acceptar-la, i viure amb ella durant molt de rato, fins que li deixis de tenir por. Això és superdifícil. El tercer pas, flotar, arribarà més endavant. I vol dir que arriba un moment que estàs més o menys còmode dintre del malestar. Tu dius, hòstia, mira, estic anant als grans magatzems, al centre comercial, m'està agafant l'atac d'ansietat, però saps què? Que em poso la música, els cascos, i començo a sentir música, i al cap d'un rato, ostres, que bona aquesta cançó. A veure, estic fet una merda, però al mateix temps, bueno, no estic tan malament. Això és flotar. O sigui, estàs enmig de la tormenta...
Controlant-te.
Però controlant-te, i bé, més o menys bé. Uau! A partir d'aquí et curaràs molt ràpid. I després, el quart pas és deixar passar el temps, que vol dir que necessitaràs un temps fins que el teu cervell se n'oblidi de tot allò i et curis.
Saps quina sensació tinc jo, Rafa? I és una cosa que penso ja des de fa un temps, que mirem massa en fora i poc en dins.
Sí, hombre, esto es base.
És base per a todo, no? Per qualsevol dels teus llibres,
sí,
no?
Sí, totalment, perquè l'ésser humà sempre pensa, comet una errada, que sempre pensa que la infelicitat ve de fora, o la font de la infelicitat ve de fora, no? I en realitat està dintre la font de la infelicitat, no? Per exemple, jo dic, hòstia, estic malament perquè no tinc parella, perquè em va deixar la parella i no trobo parella i em trobo sol. És mentida. Si estàs malament és pel que et dius. T'estàs dient, Dios mío, estoy solo, soy un desgraciado. I ara et poses malament. Però no està fora, està dintre de la teva filosofia de vida. Tu estàs provocant tu. Però el ser humà és veritat que cometem aquesta errada. Perquè sempre pensem que és el que em passa, el que m'està produint el que m'està enfadant, m'està produint un d'alta baix emocional. I no, és el que jo em dic. Fixa't que això ja ho va dir Epictet, el filòsof grecorromà, en el segle I, ja va dir, no ens afecta el que ens succeeix, sinó el que ens diem sobre el que ens succeeix. I clar, però aquesta errada és molt normal cometre-la, no? Però només si estàs educat en psicologia cognitiva, que és el que jo faig, et dones compte que no. I pots fer servir aquesta clau i dir, estic malament? No és perquè el jefe m'ha fotut una bronca. És perquè jo em dic, tothom m'ha de tractar bé tot el temps, és intolerable que el jefe em tracti malament, m'ha trepitjat, això és horrible.
Fas encara més gran el problema, no?
Perquè el problema és petitíssim.
Clar, és veritat. Jo sempre dic que de quantes d'aquestes coses que ens estem amargant tot el dia ens en recordarem quan faltin 5 minuts per morir-nos.
Totalment.
Saps? És a dir, perquè efectivament omplim la nostra vida de problemes, no? Per tant, a mi m'agraden molt els teus llibres, i tu saps que sóc molt fan teu de fa molts anys, no?
Gràcies.
Però el títol de Les ulleres de la felicitat és boníssim.
Sí.
Perquè posar-se les ulleres de la felicitat, que és una metàfora, en realitat, és una actitud, no?
Totalment. I això, tothom que ha descobert això, ha descobert que aquí hi ha la veritable clau. Fixa't que la psicologia cognitiva, que és el que jo faig, és molt moderna, té molts estudis que avalen la seva eficàcia, però en realitat el 80% del que nosaltres fem procedeix de la filosofia grega antiga, no? Mira, em va passar una anècdota molt particular just abans de la pandèmia, que té a veure amb això, m'ho explicaré, és bastant curiós, eh? Resulta que em truquen de la Universitat de Còrdoba, i em truca un professor, que ara és amic meu, però ara t'explicaré, jo no el coneixia, i em diu, mira, soy el professor Laguna, i et truco perquè m'agradaria convidar-te a un congrés que farem aquí a la universitat per professionals, eh? Però és un congrés, nosaltres som professors de llengua, història, grega i latina. Y yo le digo, hombre, yo de coña. O sea, me encanta Córdoba, pero igual te has confundido, tío. Porque yo soy psicólogo. Y me digo, bueno, no, pero te explico. Es que el congrés va sobre la figura de Marco Aurelio. Marco Aureli, que era el emperador romà, que es diu que va ser el millor emperador romà, que per ser, era d'ascendència de Córdoba, d'Espanya. I tu saps que Marco Aurelio era un gran filòsof estoic. I estem preparant un cap de setmana internacional de ponències i volíem algú que parlés de filosofia estoica, però de veritat. No un professor de filosofia, sinó algú que practica l'estoicisme. I només hem vist que estàs tu. I jo dic, vale, ok, voy. Llavors vaig anar i va succeir algo flipant. Que arribo jo dono la meva ponència... I jo, clar, vaig parlar de psicologia. Jo no només sé psicologia, no? I a cada rato, aquests profes, que eren una gent increïble, no?, uns savis de la leche, aixecaven la mà, a cada rato m'interrompien i deien, espera, Rafael, això ja ho va dir Sèneca, i deien una frase en llatí, igual a la que jo havia dit.
Que bo!
I a cada rato, llavors, hòsties, acaba la ponència, totes les ponències, anem a prendre unes cerveses, i em diuen, ostres, Rafael, tu deus estar superempullat en filosofia d'aquella època. Jo dic, zero. Mai he llegit res. I ells deien, no pot ser. I jo dic, ja, a mi també m'estranya.
Tu t'ho ensenyat, que aquesta és una cosa que a mi em fa molta gràcia quan la llegeixo, la Universitat de la Vida.
Sí,
a mi
sí,
em fa
sí.
molta gràcia aquesta
Clar,
cosa.
Però era increïble com en 20 segles de diferència havíem arribat a les mateixes conclusions.
És que no han canviat en tantes coses.
És perquè la clau és aquesta.
Però...
La clau és el pensament.
Però fixa't, hi ha una cosa que a mi em sembla al·lucinant, no? Quan hem sortit de la pandèmia, hem començat a fer estudis de salut pública i totes aquestes coses, hem sortit molt tocats. És a dir,
fatal.
Hi havia un estudi sobre la joventut a Barcelona que a mi em va flipar, que el 50, crec que era, el 50% dels joves se sentien sols.
Sí,
gent jove, en el moment allò d'explosió, de sortir, d'anar de festa, de jo què sé, de passar-s'ho bé, de lligar, d'estimar, de tot això, i en realitat es sentien sols i soles. En els últims dies, t'ho estava dient abans de començar, a mi m'estan com 4 o 5 persones en un parell de dies parlant que estan de baixa per ansietat.
Sí.
Si tenim en compte que efectivament veiem que les malalties mentals, diguem-ho així, són tan potents, potser hauríem de plantejar-nos donar tècniques als nanos per créixer d'una manera una mica més sana, perquè,
absolutament,
efectivament, si tu tens la possibilitat, la potestat de aquella cosa del, según el cristal con que se mire, que en realitat estem parlant d'això, potser algú ens hauria d'ajudar a fer-ho, no?
Absolutament. Fixa't que es dona la paradoxa de que estem en l'època més proclive a la mala salut mental. Per què? Perquè ja és l'època de l'humanitat amb més pressió. Perquè vivim superpressionats, perquè la vida... És veritat que ofereix moltes oportunitats, però que es converteixen en pressió. Hòstia, ara has d'estar prim, has de ser extrovertit, has de tenir estudi, has de tenir un pis de puta mare... Això es transforma fàcilment en pressió. Llavors, què passa? Que aquesta societat, vale, que també ofereix moltes oportunitats i també mola, però necessita molta educació emocional, molta educació en valors, molt més que l'època de Roma.
Sí, sí.
Perquè anar allà, la vida era molt més senzilla que ara. Bueno, doncs què fem? El contrari. Ara donem molta educació tecnològica i d'altres tipus, però no filosòfica, religiosa, espiritual, emocional. Amb la qual es dona la paradoxa de que quan més ho necessitem, menys ho fem. Per tant, està claríssim. El que necessitem no és fer més, sinó fer el doble de més.
Clar. I a més, segurament vivim molt de cara a la galeria, no? Fa no massa d'ahir un vídeo, vaig riure molt, que era d'una noia que arribava tota guai a un lloc i demanava, me pones un smoothie, un pantó una mica pijo, me pones un smoothie con tal, con no sé què, deia, no, hoy no estamos grabando, diga, pues entonces un carajillo de babies.
Exacte.
Em va fer molta gràcia.
Total.
Perquè una cosa és qui som i l'altra és que intentem ensenyar de nosaltres.
Exacte.
I això, clar, és difícil de coordinar moltes vegades perquè vivim una vida que no és la nostra.
No. Però és el que just dèiem fa un moment, que la nostra societat, des de fa unes dècades, es regeix per una màxima que seria cuanto más mejor, cuanto más mejor. I clar, també i ho tens que demostrar-ho i mostrar-ho més, no? Llavors això fot una pressió a la gent brutal. I l'única manera de combatre això, aprofitar tot el bo que porta la vida moderna, que porta moltes coses bones també, aprofitar tot el bo, però evitar tot el dolent, que bàsicament és aquesta hiperpressió, és estar molt ben preparat mentalment. I això només ho pots fer tu. Com? Bueno, has de trobar una guia, que pot ser un llibre de psicologia cognitiva o qualsevol tipus de filosofia, perquè al final qualsevol filosofia és millor que cap. Per exemple, l'espiritualitat és una gran font de principis filosòfics de vida fonamentals. Llavors, t'has de fer amb una guia, treballar-te-la moltíssim, i ara podràs disfrutar de la vida i podràs, a lo millor, tenir Instagram o Facebook, però riure. No creure't que tot això és veritat.
Però és que hi ha tan confosos. És que hi ha tanta gent que dius la paraula espiritualitat, per exemple, la confon amb religió.
Per exemple.
Que són dues coses... A veure, sí. Clar, la religió, clar, que té un concepte espiritual molt potent.
Exacte.
Però no sembla que l'espiritualitat porta la religió.
Exactament. Sí.
No sé.
O inclús la millor... hi ha moltes maneres d'entendre l'espiritualitat, no? I tu has de començar a trobar la teva i desenvolupar-la, estudiar-la, aprofundir. També jo sempre li dic a la gent que vol canviar interiorment, primer has de trobar una bona guia i aprofundir amb ella. Gratis no serà. Estem massa acostumats a no fer esforços, però s'ha de fer esforç amb això també.
Ja. Sobretot perquè és tremendament positiu i molt plaent. És a dir, quan tu et trobes bé, no? Quan tu et sents bé... Jo sempre dic que el meu gimnàs té una cosa que és molt xula, Rafa, perquè jo per anar al gimnàs m'he d'aixecar molta hora.
Sí.
I sóc d'aquells quatre que està pràcticament quan obre, no?
Jo també.
I quan surto, aquella gent que en sap molt, la gent del TIRS en sap molt d'aquestes coses, han penjat un cartell que posa "Estàs que te sales".
Ah, que bueno.
I tu surts, que són les 8 del matí, que encara t'estàs creuant amb la gent que va amb tot el llençol marcat a la cara, però tu tens aquell punt de...
Que te sale.
Xuleria personal una mica molt positiva que comences el dia, no? És una mica això, no?
Sí, fixa't que jo dic moltes vegades que de vegades pensem que la millor època de la vida d'una persona és la infantesa o de jove, de ben jove, però jo he esbrinat absolutament que no és veritat. La millor època de la vida d'una persona és quan comença a pensar correctament i comença a deixar de queixar-se i a aprofitar el bo de la vida, de lo que té. Quan comença a fer això, comença la millor època de la seva vida. Pot tenir 50, 60, 80, 30, és igual. Aquesta és la clau.
I quan et comença a ser igual el que diguin o pensin els altres també, no?
Això és fonamental. Això és una de les lliçons que tindríem que explicar en aquest curs per xavals.
Clar.
O per adults, pel que sigui.
Però això ho estem dient en un moment de xarxes socials. Tornem sí. a abans, tornem exacte. A l'esmoothie i el carajillo. És a dir, que clar, té massa poder el que pensen els altres de nosaltres,
sí,
no?
I això és algo molt important, que jo, per sort, ho vaig aprendre fa molt de temps, no? Fixa't, facis el que facis, obtindràs aquests percentatges d'aprovació dels altres. Un terç de les persones estaran encantades amb tu, un terç de les persones et desaprovaran, pensaran que ets un gilipolles, i un terç no es mulleran, els hi donaràs completament igual. Mira, això facis el que facis, és molt difícil canviar-ho. Mira, si tu ets un diable, et criticaran per diable. Però si ets un sant, per sant turron. I si no és res, per què no et mulles, joder?
Sí, és veritat.
Llavors, a veure, si les coses són així, el millor és fer el que tu creguis que has de fer i que els bombin, saps? Perquè serà el mateix, però almenys faràs el que tu creguis que has de fer i et sentiràs lliure. I serà molt més fàcil ser feliç, perquè fas el que tu vols en cada moment, que tu penses que és bo per tu i pels altres, però el que tu decideixes.
Res és tan terrible, no?
Exacte, exacte. Aquesta és una de les màximes més importants, eh? Perquè la errada és que nosaltres sempre pensem que les coses són més importants del que són i som, en el sentit negatiu, més terrible del que són. I no. Mira, va haver-hi un gran psicòleg nord-americà que ja va morir, que es deia Carlson, i que va publicar un llibre que, fixa't, que en anglès es titulava, ara ho diré en anglès, Don't Sweat the Small Things, que es traduiria com no pateixis per coses petites.
Per coses petites, no? Sí.
Però després el subtítol era molt divertit perquè el subtítol era i tot són coses petites. I és veritat.
L'altre dia un col·lega teu, un tio que hauries de conèixer un dia te'l presentaré, que es diu Fernando Tobías, és un expert en mindfulness, que a més ho fa amb humor. És una persona que barreja i és de veritat un tio magnífic, magnífic. Doncs aquesta persona em va parlar d'una frase que em va cridar molt l'atenció, no? Em va dir, el presente és, més o menys, el presente és el lugar menos habitado del planeta.
Totalment.
Perquè estem tan condicionats queixant-nos d'allò que ha passat o projectant allò que ens agradaria que no estem centrats en allò que estem tenint.
Exacte. I si et fixes, aquesta projecció al passat i al futur és tot terribilitzant. És tot perquè és terrible. És terrible el que em va dir no sé qui... I seria terrible si em passés allò. Saps? Perquè si no ho veiessis de manera terrible, passaries el tema. O sigui, ni et quedaries a pensar en el tema. Si tu penses, bueno, allò que va passar era, bueno, més o menys, doncs te n'oblides.
Però això forma part de l'ADN de la gent? A quina conclusió has arribat tu? És a dir, ens queixem perquè ens va per dins, això, o què?
És una barreja de les dues coses. En un primer moment és fàcil caure en la terribilització de manera natural. És fàcil. És una mica fàcil, és una errada que el ser humà pot cometre amb facilitat, però també es contagia. És a dir, si et rodeges de gent que terribilitza, és molt fàcil contagiar-se d'aquesta terribilització. Amb la qual cosa, bueno, és una combinació de les dues coses. Jo el que aconsello a la gent són dues coses. Primer, el principal és tenir-ho molt clar, tenir molt bona filosofia de vida, de manera que tu no ho veus res com a terrible, yeah. I ja ho tens superclar. I si pots, també, rodeja't de persones que pensin així.
Clar, molt millor, no? Molt millor.
Més fàcil.
I ara en què estàs treballant?
Pues mira, encara no he decidit el pròxim llibre, no? Tinc diverses idees de fer, no? I, per exemple, un podria ser un llibre sobre relacions humanes, no? Com millorar les relacions humanes, no?
Home,
mira, i un altre
aniria bé aquest.
Sí, i un altre, jo crec que aquest, l'altre projecte que estic pensant, t'agradarà a tu molt.
A veure.
Que és com millorar les dotes de relació, o sigui, la capacitat de relacionar-te i amb carisma, no? Uh-huh. De tenir... Que tu tens molt.
Gràcies.
Toni, a tu no et cal molt, però a molta gent li cal. I cuidado, i sempre podem tenir més.
Yeah.
Saps? Per exemple, ara et poso un exemple molt, molt senzill. Diuen que Julio Iglesias, no?
Sí, sí.
I ell ho ha dit moltes vegades, gran part del seu èxit ha sigut que ell té molt don de gentes.
Yeah.
O sigui, que ell entra a una habitació, si estigués aquí, seríem amics d'ell, no estimar, però potser ens cauria superbé al cap de 3 minuts.
Això és bàsic.
Això és bàsic. És molt important.
Hi ha coses que...
T'agradaria aquest llibre, aquest segon?
Està bé,
com,
eh?
Com millorar,
sí,
això?
Sí, està bé, està bé, està bé. No, i...
Perquè jo crec que això es pot aprendre.
Ja, jo crec que un llibre sobre com funcionar millor la vida, amb petites coses,
sí,
no? La importància d'un somriure, és a dir... La importància de mirar els ulls a la gent, la importància d'arribar al súper i tenir una paraula amable, sí, et fa la vida més amable.
Exacte.
No? En fi, a mi m'agrada molt sempre que xerrem, Rafa.
Igualment.
Ara feia temps, eh?
Sí, 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 sí.
Ja veus, tanta pandèmia.
Exacte.
Tanta pandèmia, afortunadament...
Ho hem d'arreglar, ho hem d'arreglar.
S'ha d'acabar, eh? Bueno, doncs ara el Sense Por. Ara tenim el Sense Por, tenim tots els llibres del Rafael Sant Andreu, que a més, continuen venent-se tots, no?
Sí.
Tots.
Sí. Sí, perquè tots són... És com un curs de psicologia.
No paren, eh? No, és...
És que jo considero que si llegeixes tots estàs fent un curs de psicologia.
Està molt bé.
Qui no ho vol fer?
Et veig molt bé, ja Moranet, sí, sempre lluint.
Moranetíssim, tu també.
Moltes gràcies.
Ara que ens veuen, no hi ha càmeres, però us diré que el Toni també està moret, jo també.
Està molt bé. El meu de tota manera, si m'aixeco una mica la màniga, hi ha una mica de moreno.
Però
moto.
Tu saps que jo sempre parlo molt de la vitamina D,
sí,
que és bàsicament només la pots obtenir del sol, i la vitamina D és fonamental per la salut musculoesquelètica, per la salut del sistema immune, per tant, pel Covid, per exemple, però molta gent no ho sap pel sistema nerviós. És fonamental. La gent que... Els països que tenen poca llum, la gent que no pren el sol, té una mica més de tendència a la depressió.
Home, quan s'acaba la primavera i comencen aquells ratxos de sol una, sí, mica més... que encara no són massa forts, aquella sensació de ser en una terrassa, tancar els ulls i que toqui el sol...
Es nota immediatament, oi?
Clar.
Doncs, però a mig plaç i a llarg plaç també. Per tant, s'ha de prendre el sol.
Fantàstic. Rafa, un plaer.
Igualment a mi.
Sempre. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Senyores, senyors, passa un minut de 4:45. Ara de seguida en Josep Martí Blanc. Avui amb un tema, de veritat, també super, super, super interessant, en el que si tenim sort ens acabarem trobant tots plegats. Ara de seguida ens ho explica el Josep. 4:32 minuts, això és Ràdio Estel. I aquí tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:45 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passen 5 minuts de 4:45. Josep Martí Blanc, com estàs? Bona tarda.
Hola, amic. Bona tarda.
Com va la vida?
Doncs si no llegeixo diaris i no miro la televisió, bé.
Digo, no surto a casa, no agafo el telèfon, no parlo amb ningú, bé, no? Digo, línies generals, bé, no?
No, mira, hi ha coses que passen i que són boniques i que fan festa, no? Mm-hmm. Demà comença, per exemple, el Rockfest i tenim per davant 3 dies de metal a Santa Coloma.
A mi aquesta vessant teva que vaig descobrir amb el Rolling és una cosa que m'apassiona. Vull dir...
Pues 3 dies per rock per davant, si la salut m'acompanya.
Molt bé.
Doncs estic bé i animat. Llavors miro el món i veig una inflació del 10,2 a casa nostra.
És brutal, eh?
Els problemes a la frontera sur... Uh-huh. El militarisme que tot just hem recient abraçat de nou, i tot això doncs, me fa entrar en una altra dimensió, però com que la vida es governa des de moltes, afortunadament, des de moltes variables i dimensions, totes elles importants, però doncs això, és la vida són colors, alguns més alegres que d'altres, sí. Mm,
certament.
Quan parlo amb tu sempre és un bon moment, això.
Veus que ets maco, si és que ets maco. No? Si és, ahir, saps amb qui ho dèiem, això? Amb una persona que tu coneixes bé, l'Esther Vera, que va venir aquí al programa. Vam deixar molt bé a tu,
sí.
Vam deixar molt bé.
Ah. Perquè els dos... Jo crec que som un triangle que on les regles bàsiques de la reciprocitat funcionen.
Veus?
Ens sumem tots a tots i, per tant, només diem coses bones uns dels altres.
Certament, però... és així. També hem de dir coses bones del llibre que avui ens ocupa, perquè planteja tota una sèrie de temes interessantíssims, Josep, no?
Pues mira, crec que és un llibre imprescindible, perquè de la temàtica que aborda pues hi ha molta literatura, entre cometes, científica pensada per a professionals de la cosa o per gent que ha de pensar les polítiques que s'han de fer sobre aquesta qüestió, o en un, des d'una òptica, diguem-ne, molt, molt, molt filosòfica. Aquest llibre parla de la bellesa, es diu Passos hacia una nueva vejez, los grandes retos sociales y emocionales de la madurez. El firma Javier Yanguas, que és gerontòleg i doctor en psicologia i té una trajectòria llarguíssima en el món que ell aprofundeix en aquest llibre. Saps que la primera intervenció sempre és per dir per què hem triat aquest llibre,
sí.
He dit Destino. Doncs per què l'hem triat? Mira, l'hem triat perquè... Igual que ja fa uns quants mesos ens vam triar un llibre que parlava de la mort, ens agrada... A la secció la fem per a recomanar llibres, i els llibres són per pensar, els llibres d'assaig. Uh-huh. I pensar sobre les coses que no ens agrada pensar. I no ens agrada pensar en l'envelliment i amb la bellesa, tot i que tots aspirem a arribar-hi. Per tant, una aportació bibliogràfica a un tema que normalment la gent, encara que s'ompli la boca dient que sí, en veritat el que fa és girar la mirada i posar-lo sota la catifa fins que arribi. Ens ajuda a pensar, per tant, l'hem triat sobre un tema que no ens agrada pensar. Després, per si vols, una mica de deute amb nosaltres mateixos o per fer-nos avergonyir a nosaltres mateixos, tenim la pandèmia molt recent. I la pandèmia ha fet mal a tothom, però si en un col·lectiu particularment va fer molt de mal, no només amb morts, sinó també amb afectació sobre la seva vida, la vida que ha canviat més durant la pandèmia ha sigut la de la gent gran. Uh-huh. Vam veure coses que no ens haguéssim imaginat mai que veuríem, vam veure limitació de drets que no ens imaginaríem mai que veuríem, vam descobrir que tot això de que les residències en veritat és la casa dels avis, el domicili dels avis, era una mentida, van quedar segrestats, no podies ni visitar-los, i ens vam prometre a nosaltres mateixos que quan les coses estiguin més tranquil·les reflexionaríem sobre totes aquestes coses. El més calent és a l'aigüera. I, per tant, si n'hem de pensar, aquest llibre és importantíssim. Després, perquè saps que en aquesta secció sempre fem bandera de que quan trobem un llibre que posa l'humanisme al centre de les seves tesis, doncs procurem fer-li un forat, i aquest és un llibre humanista, escrit des de la primera línia fins a l'última, sense oblidar en cap moment que el més important és la dignitat de la persona, i que la dignitat no entén ni d'edat ni d'estat de salut. I després, però, que deia al començament, perquè no hi ha llibres, o no hi ha gaires, o jo no els conec, que el pugui llegir un governant o un funcionari que es dedica a la planificació de polítiques públiques de la vellès, que el pugui llegir un professional de la gerontologia, que el pugui llegir un professional de la medicina, un cuidador, un assistent social, però que el pugui llegir jo també per forçar i entendre'l, per forçar-me a perdre una estona, a reflexionar sobre com vull envellir, com vull que envelleixi la gent que tinc a la vora, com vull cuidar-me, com vull ser cuidat, com vull cuidar els altres. Pues aquest conjunt de coses són els que fa que avui portem a la secció Passos hacia una nueva vejez, de Javier Llanguas, editat per Destino.
Javier Llanguas, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
Hola, buena tarde, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, después de todo lo que acabamos de escuchar, si algo tenemos claro es que es un libro absolutamente necesario.
Bueno, yo estoy un poco abochornado, por esa presentación tan, en fin, precisa y bonita, y yo agradezco muchísimo la introducción que habéis hecho. Bueno, yo creo que es necesario porque, bueno, cuando la vejez duraba, ¿no? Hace 40 o 50 años, cuando la vejez no se jubila, vivía 5 años, ¿no? De vida o 7, era la esperanza de vida media, pues igual no había mucho que pensar, ¿no? O no había tanto que pensar. Pues que ahora la vejez puede durar, ¿no? 20, 25, 30 años, que son los mismos que entre 0 y 25. Entre 65 y 90 van los mismos que entre 0 y 25. Entre 0 y 25 pasan muchas cosas, y entre 65 y 90 también, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que el libro, por lo menos mi pretensión era, creo que tenemos una suerte enorme de poder vivir, en términos estadísticos al menos, no sé si personalmente, pero estadísticos, ¿no? Tanto tiempo, y creo que hay que llenar ese tiempo de contenido, ¿no? Y un poco el libro va por ahí, ¿no? En parte pretende el intentar llenar de contenido ese tiempo.
La sensación es que no hay ya una vejez, sino varias vejeces, ¿no?
Claro, vivimos varias vejeces, muy diversas. Yo creo que además, bueno, esto no aparece en los libros, ¿sabéis? Pero yo creo que la vejez se está llenando de etapas distintas. Esto ha pasado en el ciclo vital y en otros momentos, ¿no? Pero yo creo que la vejez, en vez de ser única, precisamente si algo le caracteriza es la diversidad y la heterogeneidad, ¿no? Tenemos una etapa, además, yo creo que la primera, ¿no? Cuando entramos en esos escenarios de la vejez, ¿no? Alrededor de la jubilación, por ejemplo, ¿no? Donde para muchas personas su periodo madurativo no ha terminado. O sea, ellos creen que siguen en crecimiento, en desarrollo. Sabéis que por lo tanto cambia también lo que es la vejez, esa percepción de la vejez como algo negativo, como algo que es pérdida, como algo que es decrepitud, como algo que estamos perdiendo cognitivamente, físicamente, ¿no? Yo creo que eso ya ha pasado a la historia. Creo que hay una parte de la vejez que es un periodo de desarrollo. Y creo que esto cambia, ¿no? Y luego es verdad que si tenemos suerte, como el resto de los mamíferos, morimos de mayores, ¿no? Si no, la alternativa es muy mala, no morir de mayor, que es morir de joven, te quiero decir. Entonces, me parece que luego pues entramos en pérdidas, entramos en fragilidad. Creo que envejecer pues no es una tarea fácil, es fácil adaptarse a la ganancia, pero es difícil adaptarse a las pérdidas, ¿no? Y en nuestro ciclo vital pues hay más pérdidas en la vejez, esperemos, que en otro momento de la vida, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que ahí el hecho de cumplir muchos años también es un perfil distinto. Sí que estoy de acuerdo en esa afirmación, ¿no? Creo que hay vejeces distintas y esas vejeces son muy heterogéneas.
Andaban, Josep.
Buenas tardes, Javier. Hay muchas páginas del libro en la primera parte dedicados a la necesidad de apostar por la sociedad del cuidado, de tener el cuidado como uno de los pilares básicos de nuestro vivir en común. Pero entre las muchas ideas que esta parte del libro incorpora, hay una frase que puede funcionar como aforismo si la sacas del libro, y que a mí me gustaría que a ti te sirviese para explicar qué es lo que quieres decir exactamente cuando dices: no sabemos cómo queremos cuidar ni cómo ser cuidados.
Sí, yo sí. A ver, tú lo has dicho un poco en la introducción, ¿no? Simone de Beauvoir decía en su libro La vejez que nos negamos a reconocernos en el viejo que seremos. Sabes, ella pedía, ¿no? En la introducción de La vejez pedía: reconozcámonos en ese viejo, en esa vieja, ¿no? Yo creo que rehuimos la vejez porque es el final de nuestra vida, porque es verdad que yo he dicho que es una etapa de desarrollo, es cierto, pero también hay pérdidas, hay fragilidad, hay vulnerabilidad. Y yo creo que se hace más patente, si quieres, por decirlo así, esa condición humana. Entonces, que es esa condición vulnerable, ¿no? Que todos tenemos, y se hace más patente ahí, ¿no? En ese momento de la vida. Entonces, lo que yo creo que no hacemos es, como tenemos miedo, y tú lo mencionabas en la introducción, como tenemos miedo, como rehuimos enfrentarnos a lo que es parte de la vida, pues lo que intentamos es no pensar. Y al rehuir hablar de los cuidados, por ejemplo, rehuimos hablar de lo que es la propia vida. No sé si me explico lo que quiero decir. La vida no todo es ganancia, la vida es una combinación de ganancias y de pérdidas, ¿no? Claro. Y en la medida en que no queremos hablar ni hacer frente a la vulnerabilidad y a los cuidados, creo que nos estamos perdiendo una parte de la vida. Y por lo tanto, no sabemos o no queremos asumir la complejidad de la vida, ¿no? Luego, lo de los cuidados, yo creo que ha sido pues mal planteado, ¿no? Muchas veces nos hemos centrado exclusivamente en los cuidados desde un punto de vista instrumental, ¿no? Le cambio de pañal, le hago la ducha a mi madre, tengo que preparar la comida. Pero yo creo que los cuidados es, o debería ser, un eje tractor de cualquier sociedad sana, ¿no? Los cuidados tienen que ver con las personas, pero tienen que ver con las relaciones, ¿no? Con Leonardo Boff decía, con esa mano amiga que uno tiende a otra persona, ¿no? El cuidado tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Con el cuidado con el ecocuidado, ¿no? Con el cuidado de la naturaleza. Ahora hemos pasado la pandemia, que decís en la introducción, ¿qué hubiera sido de todos nosotros sin los servicios públicos de salud, ¿no? Creo que tenemos que cuidar nuestras instituciones, y también creo que tenemos que cuidar la democracia, ¿no? En estos momentos, hace poco, y ahora estamos asistiendo, ¿no? Asistimos a la entrada del bisonte por el Congreso de Washington, el bisonte y sus secuaces, y ahora estamos asistiendo a cómo los funcionarios que trabajaban en la Casa Blanca en ese momento nos están contando qué pasó ahí. Creo que tenemos que cuidar la democracia, ¿no? Por lo tanto, yo también creo que intento plasmar una idea que el cuidado va más allá del instrumental, que tiene valores: la empatía, la compasión, el dejar cosas por los otros, el poner la interdependencia, el asumir los golpes que te da la vida. Y creo que esos valores, a mí me gustaría que fueran, creo que son propios de cualquier sociedad sana, y a mí me gustaría, ¿no?, que esta sociedad pues fuera más interdependiente, más solidaria, más compasiva en un buen sentido, y por ahí va la cosa, ¿sabes, José?
Estaba pensando que justamente el jefe de los bisontes, que dices tú, es una buena muestra de cómo en este momento la vida se alarga y una persona con muchos años puede estar perfectamente capacitada para hacer muchas cosas, ¿o no?
Algunas malas incluidas,
¿no? Eso digo. Yo he dicho muchas, no he dicho si son buenas o son malas, ¿no? Pero que de alguna forma, esa cosa de que una persona con 80 años tiene que quedarse sentada en un rincón, pues seguramente no es así. Y el hecho de que nos alargue la vida nos obliga a hacer un discurso que vaya mucho más allá, en el sentido en el que los cuidados son importantísimos, pero hay muchas cosas antes de llegar a los cuidados también, ¿no?
Claro, pero ese cambio de idea del envejecimiento con una etapa de desarrollo y como una etapa larga, yo creo que lo que de ahí se colige, yo por lo menos lo que me parece, es que no podemos considerar ya la vejez como esa especie de meseta donde llegamos y donde tenemos que descansar, ¿sabes? Sí. Que que hemos acumulado, hemos trabajado mucho, hemos sido buena gente, que seguro que lo somos, y entonces nos toca descansar. Hombre, 25 años de la vida descansando, yo concibo una vejez, pues mucho más en este sentido, más desde una perspectiva conectada con la realidad, un enfoque del envejecimiento donde no solo es el placer es importante, pero donde también pensamos en dar, en vincular nuestro bienestar no solo a las emociones positivas, sino al desarrollo de los otros, a proyectos compartidos, al crecimiento personal. Sabéis, yo creo que ahora que se jubila el baby boom, los que nacimos en España entre el 1957 y 1970 y algo, 73 creo recordar, nacieron 14 millones de personas, ¿no? Bueno, pues ahora hay un, por decirlo así, un ejército entre comillas de protección social, un ejército de voluntariado, un ejército para transformar la realidad, ¿no? Uh-huh. Si entendemos que la vejez también es ese periodo donde podemos y debemos aportar a la sociedad. No soy un monje, ¿eh? Yo tampoco. Quiero decir que a mí me gusta disfrutar de la vida y me parece que de vez en cuando, simbólicamente, un gin tonic pues es hidratante para el alma, ¿no? Pero creo que tenemos que plantear la vejez de una manera distinta, y para eso tenemos que ser capaces de ver a las personas mayores como ciudadanos de pleno derecho. Tenemos que estar ver como personas que pueden y también deben, pero pueden aportar a esta sociedad. Necesitamos transformar nuestra idea de vejez y de envejecimiento.
Josep, fíjate que a tenor de lo que estáis diciendo ahora, y sin ánimo de contradecirlo, pero sí de introducir un matiz, el libro Tony, uno de los valores que tiene leerlo, uh-huh, es que no es un libro de tópicos. Es decir, por ejemplo, alrededor de la actividad, ¿no? Es decir, la presión está sobre la gente mayor, que ha de estar constantemente haciendo algo, porque esa es la buena manera de ser viejo. En el libro hay una idea superior, que es que cada persona es diferente. Y, por tanto, lo que es bueno para uno no es bueno para todos. Y que lo que hay que hacer de entrada es aprender a mirar a la gente mayor. Podemos hablar de gente mayor, pero ahí lo que hay es cada uno hijo de su madre y de su padre, con cosas que les van bien. Después, otro tópico que se rompe, de los muchos, es cuando afronta, para mí, una de las partes más interesantes del libro, que es la dificultad de mantener en pie el pacto intergeneracional de todos vamos a ser todo. Y, por tanto, al final, el balance ha de ser equilibrado. No somos todo al mismo tiempo. Cuidamos en un momento, después nos cuidan, o esa es la aspiración. Pero ahí, para mantener en pie el contrato, por decirlo de alguna manera, de responsabilidad intergeneracional de unos a otros, Javier también pone deberes a la gente mayor. Es decir, les afea con educación que algunos puedan caer en la tentación de pensar, bueno, nosotros hemos sido jóvenes, hemos peleado, hemos llegado a la meta y que os jodan. Nosotros ahora tenemos todo el mundo derecho, todo el derecho del mundo a disfrutar de nuestra provisión de privilegio porque nos la hemos ganado. A mí esa parte del libro me parece muy, muy interesante porque huye de algo que hoy en día es muy, muy habitual, que es la política de nicho. Es decir, cada uno procura por sí mismo. Y el libro es un alegato para romper esa coraza de verte, pues me veo como un joven, me veo como un adulto, me veo como un maduro, me veo como un viejo. No, veámonos todos al mismo tiempo como el equipo que debemos ser, porque si no, no vamos a poder mantener en pie ese contrato intergeneracional. No sé si mi interpretación es correcta, Javier, tú eres el autor y por tanto podrás matizarlo o contradecirme.
Yo estoy estoy muy de acuerdo en la interpretación que has hecho, ¿no? Claro, el ser ciudadano de pleno derecho lo es uno con 20, con 30, con 40, con 70, con 80 y con 90 y con 100, ¿no? Eso quiere decir que la contribución a la sociedad es cosa de todos, no es una cuestión de una etapa de la vida y no de la otra, ¿no? Yo creo que esta parte del pacto intergeneracional o del contrato intergeneracional, como tú decías, ha sido una parte que yo he pensado que iba a tener alguna crítica, porque a los que nos dedicamos al mundo de la gerontología, no, a mí me han dicho, ¿no? Por contarlo así suave, me han dicho, oye, jo, es que esto desenfoca el debate de las necesidades de las personas mayores, ¿no? Y es verdad que desenfoca el debate, pero lo abre a algo que decía Ortega, ¿no? Ortega y Gasset tenían un libro que se llama En torno a Galileo, que habla de historia. Decía que hay épocas en la vida que son acumulativas, decía él, acumulativas y épocas disonantes. Épocas acumulativas son aquellas en las que las generaciones contribuyen, trabajan en conjunto para el bien común, ¿no? Y épocas disonantes son aquellas entre que las generaciones entran en guerra, discuten, hay bronca entre las generaciones por el papel que van a jugar en el futuro, en la sociedad, etcétera, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, a mí me da la sensación, no sé si compartís esto, que hemos pasado una época acumulativa donde las generaciones han estado funcionando, la relación entre las generaciones han estado funcionando bastante bien. Creo que estamos pasando una época disonante, ¿no? Tenemos unos jóvenes con problemas para adquirir vivienda, tenemos unas personas que trabajan y no les da a veces el sueldo para poder vivir una vida independiente y poder llevar adelante su proyecto de vida, que quizás no pueden tener los hijos que ellos quieren, mientras tenemos, que es justo, una gente mayor que está en este momento en mejores condiciones justamente ganadas, Yo no digo que esto sea injusto para nada, yo estoy a favor de las pensiones públicas, etcétera, 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 pero sí que me parece que necesitamos levantar la mirada y necesitamos ver que no solo nos estamos jugando el futuro de la vejez en esto, sino que estamos jugándonos el futuro de la sociedad, de la cohesión social. No pueden existir tantas desigualdades. Tenemos que hacer frente a esto. Y nuestra sociedad, como tú bien decías, se basa en ese contrato. Nuestra sociedad es una sociedad de cuidados en el que los adultos cuidamos ahora de nuestros hijos y nuestras mayores, por decirlo así, pensando reciprocidad y sociedad en el tiempo, que cuando nosotros seamos mayores cuidarán de nosotros y así, ¿no? Una generación tras otra. Claro, el momento en el que uno provee cuidados y recibe cuidados son dos momentos distintos, socioculturalmente, históricamente, y yo creo que tenemos un peligro de que esa transmisión de cuidados o esa provisión de cuidados entre generaciones pues se vaya, ¿no? O se vaya al garete. Y además me parece que hay una cuestión que yo creo, no sé si lo veis así, pero creo que hay una cuestión que no se ha trabajado bien, que es la cosa de la justicia intergeneracional. Tú lo decías antes, ¿no, Josep? Cuando estabas comentando, ¿no? O sea, a lo largo de la vida todos necesitamos, vamos a decir, una cantidad parecida de cuidados, ¿sabes? O sea, a lo largo de toda nuestra vida. Claro, en momentos concretos de la vida es verdad. Cuando somos niños y cuando somos mayores necesitamos más cuidados, teóricamente, que cuando somos jóvenes o somos adultos. Pero a lo largo de nuestra vida creo que necesitamos más o menos los mismos, ¿no? Sacando esa perspectiva de los momentos vitales y centrándonos en a lo largo de la vida, yo creo que podemos pensar más en torno pues a una idea de, como de cierta justicia intergeneracional que nos debemos todos, ¿no? Porque nos toca directamente a cada uno de nosotros.
Nos falta solamente un minuto. Tenemos un minuto para llegar a las 5. ¿A quién le enviamos tu libro? ¿Quién crees tú que debería leer este libro?
Bueno, este libro está pensado para todos los que somos adultos en este momento, no tanto para las personas mayores como para los que somos adultos en este momento, entre los 30, 40, 50, 60 años, que somos cuidadores, que tenemos hijos, es decir, está pensado en gran parte de la población, ¿no? Y lo que plantea es retos de futuro que yo creo que son ineludibles que los hagamos frente, y además por otra cuestión. Porque esos años con los que comenzábamos, de 20, 25 años de vida, llenarlos de contenidos es algo que yo creo que tenemos que hacer. Y eso no es hablar de vejez o de cuidado, solo es hablar de la vida y de cómo vivir en negrita y subrayado.
De vivir más inteligentemente, ciertamente. Javier, enhorabuena. Gracias por compartirlo con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muy amable.
Abraçada.
Josep Martí Blanc. Bueno, ja ho tenim una altra, Estem fent una estanteria bonica.
Ja no em caben a casa.
Batejaré un prestatge...
A l'últim programa els sortejarem. Podríem fer-ho.
Mira, estaria bé. Batejaré un prestatge de casa meva, el prestatge amb Martí Blanc, si et sembla bé.
Molt bé.
Cuida't molt, guapo. Fins la setmana vinent.
Una abraçada.
Un altre ben gran. Senyores, senyors, fem una pausa, que són les 5 de la tarda, i ara de seguida la tertúlia de clients amb el David Giraval, el nostre taxista, el nostre carnisser, i amb un fotògraf, el David García. En parlem de seguida. Ara a les 5, les notícies, i se'n tornem-hi.